Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 12 de maig del 2024. Vinga, va, que hi ha sortit el sol fa més de mitja hora per l'horitzó de Cadaqués en un diumenge que, en fi, no es pondrà fins uns minuts després de les 9 de la nit al Canà. És un diumenge especial, de seguida el Martí Oliveres ens porta el temps. És un diumenge de cel enterbolit, mig ennuvolat, amb xàfecs i tempestes a partir del migdia al Pirineu i al Prepirineu, però tret d'aquestes comarques que són tan al nord, no ha de ploure. De fet, l'ambient ha de ser càlid a bona part del país, amb termòmetres que pràcticament seran d'estiu, 20-25 graus de temperatura d'un diumenge electoral. Ja hi som, d'aquí a dues hores obren els col·legis a tot Catalunya. Avui s'escull el nou Parlament del país, 135 diputats que representen els electors per la pròxima legislatura. De quin sortiran, òbviament, les majories d'un Parlament que ha d'escollir, òbviament, nou govern, nou president, que a hores d'ara és una qüestió encara molt, molt, molt incerta. Com a totes les eleccions, la participació és un element fonamental, però probablement en aquesta més. Certament no s'ha respirat un ambient de grandíssima campanya electoral, o tan intensa com en anteriors comicis. Catalunya és cert que també s'ha especialitzat, i potser d'aquí el desgast, en fer eleccions anticipades, i després d'una dècada en què la independència sí o la independència no ha mobilitzat de forma extraordinària tant els favorables com els detractors, aquesta no ha estat una campanya similar des d'aquest prisma, des d'aquest punt de vista. Escenari, per tant, obert, cursa per la victòria, probablement més oberta del que semblava a l'inici de la campanya, però sobretot una configuració de majories que pot ser endimoniada, i no és descartable que no existeixin majories factibles, ni dels partits independentistes ni d'un tripartit d'esquerres. És una hipòtesi que no es pot desestimar i que podria abocar encara Catalunya a una altra crida a les urnes d'aquí uns mesos. En tot cas, d'aquí a dues hores arrenca tot, us seguirem en programació especial i en punts de connexió del Via Lliure de tots els serveis informatius de RAC1 en una jornada que serà llarga, intensa i apassionant. I tampoc no oblidarem de deixar de fer el basar de les sorpreses amb el Bé Orlegui, el Zanon i la Llucia Ramis, l'Embalat, una versió reduïda de pantalles extraordinàriament en diumenge després d'haver fet el karaoke i moltes coses més des d'ara mateix i fins les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
I aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Aurora Rodríguez, Nil Sant Martí, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, ara de seguida anem amb Eurovisió, que s'ha acabat, evidentment, de matinada, com sempre, però informació important de mobilitat a aquesta hora. Una avaria bloqueja bona part de la xarxa de Rodalies de Catalunya, especialment a aquesta hora a l'entorn de Barcelona.
Sí, el que sabem en concret és que el servei està paralitzat del tot a la capital. No hi ha cap tren circulant a totes les estacions de Barcelona, parlant de trens de Renfe, tampoc no funciona, està aturada del tot la línia R1, la del Maresme. La incidència que s'ha produït és una sobretensió amb un cada bifurcació, segons Protecció Civil, per un altre robatori de coure en aquest punt, però que ara ha estat en un dels nusos de tota la xarxa de trens que opera Renfe, per això també afecta molt més enllà. Així que, de moment, el que sabem és que circulen parcialment els trens de l'R2 Sud, que venen del Garraf, però es queden a Bellvitge, no entren a Barcelona. Els de l'R2 Nord circulen a mitges entre Maçanet i Granollers. L'R3 circula de Vic i Ripoll fins a Montcada, Ripollet, i l'R4 entre Manresa i Cerdanyola del Vallès d'una banda i entre Sant Vicenç de Calders i l'Hospitalet de Llobregat de l'altra. Pel que fa als regionals, sí que han començat a circular trens, per exemple, des de Figueres o des de Reus, R11, R15, però no poden arribar a Barcelona, i important el que dèiem, des de Barcelona no surt cap tren ni de Rodalies ni de regionals. Estan tots aturats, excepte perquè funciona amb una altra infraestructura, l'alta velocitat que surt de Sants. Això és el que tenim ara.
Això és el que tenim a aquesta hora. Per tant, una paràlisi molt notable del servei de Rodalies a tot Catalunya, pràcticament total, no és total al 100%, però que afecta especialment l'àrea més habitada del país, com és l'àrea de Barcelona. Per tant, jornada electoral que comença, i déu-n'hi-do de quina manera, amb una paralització enorme del servei de Rodalies a les 7 del matí. També, en tot cas, d'aquesta matinada, mirada obligada al Festival d'Eurovisió, que ha acabat donant la victòria al representant de Suïssa després de dies de moltíssima polèmica i de moltíssima tensió. Aquest és Nimo, qui s'ha acabat imposant amb la victòria per Suïssa en una gala amb diversos embolics lligats especialment a la participació d'Israel, però també a l'expulsió del representant dels Països Baixos.
I la gala que finalment s'ha pogut fer, però amb xiulades i escridassades molt fortes, tant a la participant d'Israel com també a la mateixa organització del festival, que s'ha sentit clarament a l'emissió oficial.
Israel, good evening.
Amb tot, Israel ha estat el segon país amb més vots per part del públic, el Televot. 323 punts que els han catapultat fins a la cinquena plaça general. A l'estat espanyol, de fet, el més votat pel públic va ser Israel. Això contrasta amb la manifestació pro-palestina a l'exterior del recinte de Malmo, on es feien les actuacions, una concentració amb milers de persones, entre elles l'activista Greta Thunberg, a qui van desallotjar. Polèmiques a banda, el podi per Suïssa, la segona ha estat finalment Croàcia i tercera Ucraïna. I en el cas dels valencians Nebulosa, que representaven a Televisió Espanyola, van sorprendre amb una molt bona posada en escena de la cançó Zorra, això sí, no va tenir traducció en vots. Aquest duet valencià que finalment ha quedat enguany en la 22a posició dels 25 que han acabat actuant a la final. Recordem, els Països Baixos van ser expulsats d'ell.
Això pel que fa a Eurovisió, a les 7 i 7 minuts. Mentrestant, com dèiem, avui és jornada electoral. Catalunya vota amb moltes incògnites i la incertesa de si el complex escenari de pactes postelectorals podria portar al país o no al bloqueig polític. La política de pactes que s'han marcat els partits fa pensar que un acord ràpid de govern és matèria molt difícil, i de fet durant la campanya ja s'ha començat a especular, Aurora, amb una possible repetició electoral.
Per avui les enquestes donen per assegurada la victòria del PSC. Ara bé, el més probable és que això no sigui suficient perquè Salvador Illa sigui president i que necessiti el suport d'altres partits per aconseguir-ho. Que hi pugui haver un pacte que retorni la presidència al PSC dependrà principalment de si el bloc independentista aconsegueix retenir la majoria absoluta al Parlament i, a partir d'aquí, de com es resol la batalla interna entre Junts per Catalunya i Esquerra. I encara un escenari més: què pot passar si al final és l'extrema dreta d'Aliança Catalana qui té la clau per fer un govern independentista. Dins del bloc unionista també hi ha incògnites per resoldre. Les enquestes donen per assegurar l'adeu definitiu de Ciutadans. S'espera que el PP millori molt els resultats, perquè ara té 3 escons, i l'ultradreta de Vox podria aguantar i quedar igual o perdre algun diputat. Tot plegat sense oblidar els comuns, partit que va precipitar la convocatòria electoral tomant els pressupostos de Pere Aragonès i que manté el Hard Rock com una de les seves línies vermelles a l'hora de pactar. Una altra incertesa és la de la participació. S'espera que sigui baixa i això afavoriria els partits amb més representació.
Avui que estan cridats a votar gairebé 6 milions de catalans, els col·legis obren d'aquí a un menys de 2 hores, a les 9 del matí. Són 2.700 col·legis repartits per tot el país, 80.000 persones que s'hi han de presentar. De fet, a aquesta hora del matí s'estan llevant i anant cap als seus col·legis electorals per mirar de començar a posar en marxa les meses. També hi ha previst un dispositiu de seguretat amb més de 7.000 policies entre Mossos d'Esquadra i agents municipals, i al vespre, quan comenci el recompte, es posarà en marxa el que és la principal novetat d'aquest any, i és que a totes les meses hi haurà una tauleta mòbil per transmetre més ràpid les dades.
L'objectiu és que l'escrutini sigui més ràpid i que les dades es puguin conèixer en temps real. Ho explicava ahir la vicepresidenta Laura Vilagrà.
Estem en un món molt més digitalitzat i, per tant, per primera vegada, tots els centres de votació tindran una tauleta. Aquest sistema d'introducció de les dades a través d'una tauleta ens permetrà fer-ho en temps real i que d'una manera més àgil ja es pugui tenir accés al gran públic i, evidentment, també als mitjans de comunicació.
A més, els resultats es podran consultar per col·legis i meses electorals i no només per municipis, comarques i demarcacions com fins ara. Els primers resultats oficials es faran públics a les 9 del vespre. Abans, a la 1 i a les 6 de la tarda, el govern oferirà dades sobre participació.
A RAC1 farem, evidentment, durant tota la jornada, el minut a minut d'aquestes eleccions, des de l'obertura dels col·legis, aquí al Via Lliure, les dades de participació, el vot dels candidats, i a partir de les 6 de la tarda, programació especial, eleccions amb Jordi Basté i Anna Ballonesta. Avui, que també és dia, evidentment, de repassar portades a La Vanguardia, apareixen en la clàssica fotografia de les eleccions els candidats davant la desembocadura del Besòs, al País i al Mundo, a la desalinitzadora del Prat del Llobregat i a la Razón, davant del Palau de la Generalitat. D'altres, com el periòdico L'Ara i el Punt Avui, opten per una il·lustració. I pel que fa als editorials, tots enfocats en l'endemà, pensant més en qui pot pactar, sinó en qui guanyarà aquesta nit. Víctor Vives.
Segons La Vanguardia, la prioritat absoluta és la superació de les divisions. Seria absurd fomentar nous xocs quan encara s'estan pal·liant els del procés. El periòdico adverteix als votants que hauran d'elegir, no portats per les emocions, sinó amb la responsabilitat de decidir qui i amb qui prendrà les decisions pel futur del país. A L'Ara, Esther Vera escriu: els nostres representants tenen l'obligació moral de posar-se d'acord i desbloquejar qualsevol resultat. Catalunya necessita un govern fort. I el Punt Avui alerta: l'aritmètica pot configurar parelles o tripartits estrambòtics, però el repte d'Esquerra i Junts serà retenir la majoria sobiranista. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País apunta que Catalunya vota amb el repte de recuperar l'estabilitat institucional. L'ABC descriu la situació com una moneda a l'aire per tancar el procés o reobrir les ferides. Per la Razón, la jornada electoral ve marcada pel lleig espectre de l'amnistia, i el Mundo, Lucía Méndez, apunta que en l'escenari de fons hi ha el duel Sánchez-Feijó. Pel president espanyol, és fonamental trencar la majoria absoluta independentista. Si no, la llei d'amnistia només haurà servit per ressuscitar Puigdemont.
Una jornada electoral en què Martí Oliveres es podrà anar a votar sense paraigües i, de fet, amb una mica de calor, eh?
Sí, tret de si sou al Pirineu, en aquesta zona a la tarda compta algun xàfec, alguna tronada fins i tot. Per tant, comarques del nord del país, amb paraigua a la bossa si aneu a votar cap al tard. Ara al matí, tranquil·litat, això sí, amb un cel enterbolit, mig ennuvolat i, com deies, amb ambient càlid al migdia, moltes temperatures de 20 a 25 graus, per tant, més aviat màniga curta.
I aquesta nit, d'aurores boreals, poca cosa ja, no?
Poca cosa. S'han vist en alguns punts de la Catalunya central, cap a Pujalt, a l'Alta Noia, també a la Serra de Castelltallat, però ja molt més efímers. Personalment ho hem intentat,
no els has vist,
i no ho he aconseguit. Vaja, per tant, me n'aniria cap a Lapònia.
Només et queden les fotos. Bé, pel que fa al Pròxim Orient, Israel continua amb els seus plans d'atacar la ciutat de Rafah i l'exèrcit ha ordenat més evacuacions forçades de la població civil. Això malgrat les pressions de la comunitat internacional, també dels Estats Units, que fa setmanes que demanen que s'aturi aquest setge.
La principal preocupació ara mateix és que Rafah malviuen 1.400.000 persones refugiades que ja han fugit d'altres punts de la franja i ningú els deixa creuar la frontera cap a Egipte. Des de l'ordre d'evacuació que ha fet Israel, més de 300 palestins ja han abandonat l'est de Rafah. Ara els forcen a anar cap a una zona humanitària de la costa palestina que han habilitat les mateixes tropes hebrees i que estan en unes condicions deplorables, segons asseguren els cooperants que continuen treballant sobre el terreny.
I encara un apunt més per dir que els bombers continuen treballant en l'incendi que ahir a la tarda s'originava a Batea, la Terra Alta, que ha avançat cap a l'Aragó. Fins ahir a la nit havia cremat unes 200 hectàrees i els bombers, en col·laboració amb els aragonesos, hi estan actuant amb una trentena de dotacions en un perímetre d'unes 500 hectàrees. De moment ja tenen la cua i el flanc dret estabilitzat, però la situació encara no està controlada del tot. D'aquí a dos minuts serà un quart de vuit del matí.
Ditec, el teu partner tecnològic, t'ofereix els esports.
L'Espanyol, que diu pràcticament adeu a l'ascens directe després d'empatar ahir contra el Valladolid, Quim.
És a 5 punts de la segona posició, que seran 6 si el Leganés no perd aquesta tarda al Albacete, i falten només 3 jornades, 9 punts per disputar. Ahir empat a 0 al camp del Valladolid, que és co-líder provisional, marcat per l'expulsió de Nico Melamed amb doble targeta groga a la segona per simular una falta al minut 10 de la segona part. L'entrenador blanquiblau, Manolo González, es resisteix a donar per perdut l'ascens directe a primera divisió.
Bueno, intentar apurar totes les opcions que tenim fins al final, és que no tenim altra, i després guanyar també per assegurar, intentar quedar, si no podem arribar a l'ascens directe perquè no es dona, acabar el més amunt possible, no acabar cinquens, per exemple.
Amb el deia Valladolid, l'Espanyol encadena 5 empats seguits. A primera, el Real Madrid celebrarà aquest migdia el títol de Lliga després de golejar 0-4 al Granada, resultat que certifica el descens de l'equip andalús. El Mallorca està virtualment salvat després de guanyar les Palmes 1-0. El bàsquet Manresa pot entrar al play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet si guanya aquesta tarda a Tenerife, o bé si el Baskonia perd a casa del Real Madrid. Tots els partits són a 6:45. I a les 2 del migdia, cursa del Gran Premi de França de MotoGP amb Jorge Martín, que va guanyar ahir l'esprint a la pole, amb Peco Banyaia segona a la graella i Maverick Viñales tercer. Marc Márquez buscarà des de la 13a posició una remuntada com la que ahir el va dur a acabar l'esprint segon.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Freguem un quart de vuit del matí.
La Torre Eiffel, el Colosseu, el Big Ben, la Capella Sixtina... És que gaudir de tantes coses per veure és el que té un circuit per Europa. I encara més, si t'emportes fins a un 25% de descompte reservant abans del 15 de maig. Contracta-ho ara a Nautalia Viatges.
Ah, i la Fontana diferent.
Ei, quins plans tinc demà?
A les 10 anar al banc, a les 12 reunió, a les 14...
Entesos, doncs cancel·la-ho tot.
Error, no estic programada per cancel·lar res.
I ara, però què dius? Que jo tinc una Arona.
Quan tens una Arona, saps que la rutina no és per tu. Estrena-la amb 10 anys de garantia. Seat Arona, tan nostra, tan Seat. Xarxa de concessionaris Seat de Catalunya.
RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de Tarraco Viva, al Festival Romà de Tarragona. El divendres 15 de maig a la 1 del migdia, el Vostè Primer visita Tarragona en el marc del festival que celebra els seus orígens.
A veure, va, per favor, que ja és aquí el vostre emperador. Poseu-vos les túniques i veniu a veure'ns a l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Carai, per fer un escenari a l'alçada de la meva grandesa.
El dimecres 15 de maig, Vostè Primer a Tarraco Viva, al Festival Romà de Tarragona. Amb Marc Giró des de la terrassa de l'Amfiteatre Romà, amb la col·laboració de Port Tarragona.
Ah, i com diem aquí a l'antiga Roma, el primer que arriba, el primer que seu. On són els meus esclaus? Tu, Arrium!
RAC 1. Tots som 1.
El 9 de maig de 2018... es va celebrar, per primera vegada, el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. I a fi, si fins i tot els mitjons perduts tenen un dia propi, no te'n mereixes un, tu també? Amb Mi Dia de l'Once, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia, per un euro, guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'Once, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ràdio Memòria.
Vinga, obrim la màquina del temps per recordar moments de gairebé un segle de ràdio a Catalunya. Edu de Batlle, bon dia.
Bon dia.
Avui, ahir va haver-hi una mica d'Eurovisió, avui la cosa va d'eleccions o no?
Sí, sí. Recordem les de 1980, les segones eleccions al Parlament de Catalunya, les primeres en democràcia, i les primeres de les 6 que va guanyar Jordi Pujol. Al mes de març, la cadena catalana va organitzar un debat electoral entre els quatre principals candidats, Jordi Pujol de Convergència i Unió, Joan Reventós, PSC, Josep Benet, PSUC, i Anton Canyelles, UCD, tots moderats per Enric Supena. Atenció. Març 1980.
Senyor Reventós, Pujol, senyor Canyella, senyor Benet. 30 segons, sisplau.
En 30 segons no es pot resumir res, però si vull plantejar una qüestió. Nosaltres tenim en el programa la pràctica de desaparició de les diputacions per la supressió de les seves competències per la Generalitat.
Senyor Pujol, fer un esforç per veure que realment a Catalunya finalment hi hagi, d'una manera determinant, una força autènticament catalanista que sigui capaç de defensar un model de societat europeu eficaç. Senyor Canelles.
Tornem a reafirmar la nostra voluntat d'estar al servei de Catalunya i que nosaltres serem fidels al que hem proposat al nostre programa polític.
Senyor Benet, 30 segons.
Podria remarcar que cap dels tres secretaris generals que m'acompanyen en aquesta taula no ha dit als electors de Catalunya, quan ens trobem ja davant de les eleccions, com i amb quin govern es construirà la Catalunya autònoma. Es demana, doncs, un xec en blanc al poble de Catalunya.
Són quasi les 12 de la nit. S'ha acabat el temps. Gràcies a tots, candidats a la presidència de Catalunya, públic assistent al Palau de Congressos, membres de la Fila Cero i, sobretot, benvolguts oïdors de la cadena catalana. Abans d'acabar, però, vull formular un prec com a símbol de que, per damunt de les diferències, allò que necessita el país és el joc net i democràtic, prego els quatre candidats que es donguin ben cordialment la mà entre ells, ara. Justament ara, hores abans de que les urnes dictin el seu sobirà veredicte.
Carai, eh?
I es van donar la mà, donar la mà. Candidats, avui, que en aquelles eleccions va guanyar Jordi Pujol per primera vegada.
És fort perquè, ja només un apunt, eh? La veu de Jordi Pujol sí. No sembla la de Jordi Pujol. No. Increïble,
eh? És The Young Jordi Pujol.
Exacte, la versió jove. Ai, Déu meu. Gràcies, Edu. Fins ara.
Tots Sants.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que cada dissabte i cada diumenge fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia i també ens agrada felicitar persones que tenen noms que poden ser o curiosos o significatius per algun motiu que no són el santoral i que també mereixen ser felicitats. Avui és diumenge, dia 12 de maig. A qui toca felicitar?
Doncs a tots aquells que es diguin Nereu.
Nereu.
Juntament amb Aquileu van ser soldats romans que es van convertir al cristianisme i van ser martiritzats a Roma. L'origen del nom prové de Grècia i, segons la mitologia, Nereu era fill d'Oceà i Tetis, símbol del mar, i significa el que flueix.
Va, no deuen ser gaires, de Nereus.
Poquets, poquets, Xavi. Són 11 Nereus, 6 d'ells nascuts a la dècada dels 90 del segle XX i els altres 5 nascuts entre el 2010 i el 2019.
En tot cas, felicitats als pocs Nereus, si n'hi ha algun que estigui escoltant la ràdio aquesta hora i... o que tingui un familiar. Va, i ara un nom que no sigui el santoral.
Doncs aprofitant que aquesta setmana s'ha sabut que s'ha donat llum verda a un dels nous spin-off de Joc de Trons, que es titularà El Caballero de los Siete Reinos, hem volgut recuperar un nom de la sèrie original, que és Bran.
Bran, home, gran personatge.
Recordem-ho que era el fill de Ned Stark, sí. aquell de la torre empès per un dels Lannister, el Jimmy Lannister,
sí,
i quedava paraplègic. Doncs Bran és un nom d'origen celta, i mentre en galès antic vol dir corp, en gaèlic significa turó o muntanya.
Home, ja és un nom que significa corp i ja té a veure amb la sèrie, també.
Exacte.
Va, aquest és un nom que es va posar de moda bastant, em sembla, quan es va estrenar la sèrie, però no sabem si hi ha gaires Brans o no a Catalunya.
Et dono una pista, Xavi, són menys que Daenerys.
Home, Daenerys n'hi havia molts.
De les que parlarem. D'aquest nom parlarem un altre dia. En aquest cas, hi ha 18 nois que es diuen Bran.
18,
Nascuts, evidentment, a la passada dècada, que és quan es va estrenar Joc de Trons. Recordem, una de les millors sèries de la història.
Per tu, una de les millors sèries de la història.
Sí, sí, va. Sí, sí,
18 Brans, des d'aquí, si algun d'aquests ens està escoltant a Catalunya, felicitats també, perquè ens dona la gana felicitar-te, i els Nereus també. Gràcies, Blai.
A tu, Xavi.
Vinga, temps de treure el cap per TikTok amb la corresponsal Sandra Sotillo. Hola, Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'hi està parlant a TikTok ara?
Doncs del naixement d'una cançó a partir d'aquest vídeo.
I'm looking for a man in finance, trust fund. 6'5", blue eyes. Finance, trust fund. 6'5", blue eyes. I'm looking for a man.
Quin horror.
És el vídeo que va penjar una usuària a TikTok ara fa una setmana dient: algú pot convertir això en una cançó? TikTok, evidentment, ha acceptat el repte, diversos disc jockeys han publicat les seves versions i els usuaris han triat la versió guanyadora, que són així.
I'm looking for a man in finance, 6'5", blue eyes, trust fund, finance, 6'5", blue eyes, I'm trust fund, finance, 6'5", blue eyes.
Home, a veure, té ritme.
Home, jo pronostico...
Però fa una ràbia aquesta noia, de veritat,
sonarà,
eh?
Ja. Sonarà a l'estiu a les discoteques aquesta versió que ha fet el DJ i productor Van Deluxe. L'ha titulat 6'5 Blue Eyes i ja han pactat amb aquesta usuària de TikTok, la que va penjar el primer vídeo, diguéssim, que la publicaran a Spotify. Estan esperant ara els permisos necessaris per fer el llançament oficial, però aquests 20 segons del remix ja s'han fet virals.
Entenc que això de 6'5 és l'alçada, que deu ser alt.
6'5... Al, Blue Eyes i Finance
sí.
Guy.
Sí, bueno, endavant amb la carta als Reis. Que vagi bé, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 12 de maig. Va, fem una reculada musical fins aquí en 12 de maig.
Doncs mira, avui només reculem 15 anys fins al 12 de maig del 2009.
Donde no llevo la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Termino la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací.
Era un geni aquest tio, eh? Antonio sí. Vega, avui fa 15 anys que què?
Doncs que moria.
Oh!
Sí, ja fa 15 anys.
Massa d'hora,
als 51 anys, sí, va morir Antonio Vega per una pneumònia severa i ens ha deixat temes tan clàssics i coneguts com aquest que escoltem de fons, El sitio de mi recreo o Se dejaba llevar por ti. Uns temes que formen part de la seva trajectòria musical en solitari, però ell abans, recordem-ho, va formar part del grup Nacha Pop, que als 80 van fer-se un bon lloc en el panorama de la movida madrileña.
Alegría.
diu adéu a Barcelona.
Després de captivar la crítica i a més de 140.000 espectadors, el show més emblemàtic de Cirque du Soleil s'acomiada de Barcelona el pròxim 19 de maig.
Encara ets a temps de gaudir d'aquesta producció icònica.
Últimes dues setmanes, no t'ho pots perdre.
Moltes gràcies, Barcelona.
Aquest estiu descobreix amb la teva família la bellesa de les illes gregues amb vols des de Barcelona. O visita el Mediterrani amb embarcament des de ports espanyols i bus gratis des de la teva ciutat. Tot inclòs de begudes des de 743 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta la cinquena de Tchaikovsky, una obra mestra que captura la passió i l'emoció més encisadora del compositor rus.
A més, gaudirem d'una selecció de cançons de Mahler interpretades pels barítons Carles Pachón i Ferran Albric.
Divendres 24 de maig a la Factoria Cultural de Terrassa i dissabte 25 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Estàs buscant el millor per relaxar-te i descansar? Un matalàs, un sofà o una butaca inoblidables?
A Grupo Todo Plano tenim per tu les millors marques nacionals i internacionals. Zinia, Sompura, Flex, Emma, Tempur, Sili o Stressless. Que no t'enganyin amb imitacions.
T'esperem a qualsevol de les nostres 17 botigues per oferir-te la millor experiència de compra. I al nostre web, grupotodoplano.es.
Grupo Todo Plano. Les millors marques al millor preu.
En un món en flames, els Estats Units afronten les seves eleccions més incertes. Yulisa Reynoso, ambaixadora del país a Espanya i Andorra, parlarà de la posició dels Estats Units davant dels grans reptes globals a la trobada que organitza Foros de Vanguardia el proper 23 de maig. Si ets subscriptor i vols assistir, entra al Club Vanguardia i participa en el sorteig amb el patrocini d'Indra i Endesa.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa després d'una llarga nit d'oci o de feina i que estiguin a punt de fer descansar el cos al matalàs, i plàcida per tots aquells que obriu un ull i penseu, mira, encara ens queda tot el diumenge per construir. És just en aquesta hora, en aquest xoc de civilitzacions, que ens agrada desplaçar-nos a un raconet molt especial, que és un carreró empedrat que té no gaires interessos, no hi ha gaire presència, fins i tot humana, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions arquitectòniques o artístiques i que ens permet entrar a un món de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre ens hi espera l'Albert Berlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com a tot?
Bé. Un diumenge especial, eh? Diumenge
sí, especial. Sí, engrescats, molt engrescats, eh? Vull dir que la festa de la democràcia,
sí senyor,
eh?
Sí. Bueno, de fet, clar, hi haurà gent que avui, curiosament, encara que no sigui per motius en principi laborals o d'oci, li sonarà el despertador. Sigui a aquesta hora o... Vaja, sí, de fet, a aquesta hora haurien d'estar ja dempeus per anar al col·legi electoral. Des d'aquí si estan desplaçant tot el nostre carinyo, afecte i comprensió, perquè no sol ser una tasca agraïda la de ser membre vocal o president de mesa electoral, però vaja, teniu feina i tot sigui per la democràcia, estimats els que ens estigueu escoltant a aquesta hora del matí. Bé, anem a llegir cartes, que també són a l'interior de sobres, no són els sobres electorals, però...
Sí, bueno, home, fa més il·lusió.
Sempre hi ha el debat aquell, Berlegui, de, no sé com ho fas tu, però a l'hora de votar, que és un sobre, efectivament, de si tanques bé el sobre, és a dir, llepant-lo, o el fiques plegat a l'interior. Saps?
Jo fico plegat a l'interior, sí, perquè això del llepar-lo, quan era nen no em feia molta il·lusió, però com que et queda aquell gust a la boca, diguem-ne, que llavors et passes, diguem-ne, com 3 minuts salivant, per treure-te'l, doncs llavors he decidit plegar-lo i, escolta, mira, que sigui el que Déu vulgui, per entendre'ns, això mateix, vull dir que...
Bé, doncs anem a llegir cartes també de sobres que
va,
han
sí,
estat
sí, sí.
o bé convenientment llapats o se'ls ha retirat aquella tira adhesiva en un moment determinat. Mm-hmm.
Val. Bé, haig d'anunciar que encara no hem canviat d'any. Aquest és el titular que tenim. Sí.
Quin desastre.
La primera carta és el 27 de desembre i la segona el 28. O sigui, poc a poquet...
Ja estem a prop. De cara al juny, ja
jo diria que haurem saltat ja el 2024. Va, primera carta. Ens arriba, mira, des de Urús, mira, des de Girona.
Mm.
El Marc Vilà Carbó, que ens remet una carta, és manuscrita, i podem llegir el següent, 22 de desembre del 2023. Estimat hivern, per fi has arribat. I amb tu, la vida. Amb
és
tu...
que acabava de començar l'hivern, Albert. És que és terrible. És un desastre.
Demanem perdó. Oh. Demanem perdó a Marc Vilà, que amb tota la inspiració ens ha escrit aquesta carta i que ara, clar, ara llegeixo la paraula Nadal per aquí, llar de foc per allà...
No, clar, 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 clar.
Va, posem-nos seriosos.
Venga.
Estimat hivern, per fi has arribat. I amb tu, la vida. Amb tu, el dia comença a créixer a poc, minut a minut, fins la claror de les tardes dels teus últims dies. El teu fred fa dormir el blat fins que el reguen les pluges de la primavera i és la teva neu que omplirà els aqüífers per passar l'estiu. Deixa'ls que diguin que no ets agradable ni de bon tractar, però arribes just abans de Nadal, perquè ens retrobem tots a taula a la vora del foc i fem unes rialles recordant els que falten, abraçant els que hi són i jugant amb els que fa poc ens acompanyen. Estimat hivern, benvingut siguis, que tinguis un bon Nadal. Doncs mira, el Marc Vilà, que és una carta maquíssima, ja veus,
sí.
Però noi, és que
la
llegim com 4 mesos de retard.
T'he de dir que, a més a més, el conec, el municipi, és un municipi molt petit, Urús.
Ah, sí? Ostres,
sí.
Jo...
No, o sigui, no hi he anat gaire, però d'haver-hi passat alguna vegada. I sé que, si no vaig mal encaminat, és un municipi de la Cerdanya. I llavors, des del punt de vista de les estacions, és cert que si està enviada aquesta carta el 27 de desembre, ves que no estigués nevat fins i tot,
doncs,
i que estiguéssim en temperatures sota zero. Per tant, té tot el sentit del món. Des d'aquí, Marc, les nostres disculpes, perquè és fora de lloc completament, fora d'època, però en tot cas ens ha fet molta il·lusió rebre la carta.
Clar que sí, i tant. Mira, i la segona carta que ens arriba és una carta que, atenció, el remitent ens arriba des de Suècia.
Què dius?
I ens l'envia un tal Santi Roca Fàbrega.
Uh-huh.
I anem... Doncs, efectivament, té un segell enganxat...
I és de viatge o és d'algú que hi viu allà? A veure, què...
és una carta, Vull dir que, normalment, quan estàs fora, diguem-ne, pocs dies, envies una postal.
Sí.
Dir, això és una carta amb un sobre més o menys gran. De dins extraiem un full de forma cartilla i dieu el següent... Hola, Xavi i Albert, us escric des d'un tren que d'aquí a uns breus instants entrarà a la regió de nit hivernal, a la nit polar, conegut com el Cercle Polar. Em dirigeixo a Abisko, el meu lloc preferit de Suècia, país que ara, i crec que per molts anys, serà casa meva. Ho faig després de molts anys viatjant pel món, quan finalment he aconseguit una plaça fixa d'investigador en aquest fantàstic país. Vosaltres, des de fa molts anys, una dècada potser, m'acompanyeu a les meves aventures. Escolto el Via Lliure des de fa molts anys, la melodia de les 7 i a les 8 em dóna força per continuar alegre cada setmana. M'heu acompanyat a Israel, a Palestina, a Mèxic, a Califòrnia, a Madrid, a Holanda, a casa dels meus pares, la Vall d'en Bas, en definitiva, a tots els llocs on m'han tocat viure, perseguint l'esperança de trobar una feina fixa com a investigador. Han estat molts anys d'aventures, recollides al meu blog pel món mirant les estrelles i que vaig començar a escriure a començar el doctorat. A moments foscos, molt foscos, com l'any passat, quan un desengany laboral gairebé em porta a acabar amb la meva vida. Tot ha canviat ara, però, en només un any. Molts bons amics m'han ajudat i les petites alegries de cada dia, com el vostre programa al cap de setmana, i el fet que laboralment tot vagi bé, a la feina som més que companys, som una família, m'han ajudat a sortir de la foscor, tot i que sí, és cert que sempre és allà, al fons de la ment, intentant tornar a sortir. Espero poder continuar escoltant-vos molts caps de setmana i mantenir-vos com la banda sonora dels meus caps de setmana d'aventures a la natura. Felicitats pel programa, bon Nadal, bon any nou i gràcies a vosaltres i a totes les persones que m'han fet tornar a tenir ganes de viure.
Ara meva, quina carta més inesperada.
Quina carta
potent,
més maca i més emotiva. El Santi Roca, mira,
Santi
des
Roca.
De Suècia.
Mira, mentre ho deies, evidentment no és que jo ho sàpiga on és, he anat a buscar Abisko, has dit, oi?
Sí.
Abisko es diu
Abisko,
la població?
Amb K.
Abisko, és una...
Tot i que ell ens escriu Skine, Kane, amb aquella... Uskine, saps aquella A, amb aquella mena de dièresi
sí,
a dalt?
Sí.
No sé si és un poble, o Lund, a veure, pot ser que hi hagi un poble que sigui Lund, L-U-N-D.
Jo crec que això és una regió, però...
Una regió, eh?
O no, potser és una ciutat. No, no, és una ciutat, a Suècia. Ell, bueno, aquesta ciutat, Lund, no sé quina zona està exactament, ara havia buscat... No, espera't, és més al sud, és bastant a prop de... Lund és a tocar de Copenhagen, per tant, és a la zona més sud de Suècia, però la població a Visco, que no m'ha quedat clar si és on serà investigador el Santi.
Era on anava
a treballar,
sí.
O era on anava... No, deu ser on anava a treballar. Perquè m'ha semblat que deia això de mirar les estrelles, per tant, potser és un investigador d'astronomia. I si s'instal·la en algun lloc, he anat a mirar on és, i a Visco és al nord de Suècia, efectivament al cercle polar, i a tocant allà amb la frontera amb Noruega, per tant, al nord, imagino que allà és on deu haver-hi algun tipus d'espai d'investigació vinculat a l'astronomia. Però en tot cas, m'ha impactat molt, perquè la veritat és que nosaltres tenim molt interès a vegades en seguir les vides de catalans que s'han anat per motius diversos a l'estranger, i m'agradarà saber del Santi Roca, de com ha estat aquest aterratge fins a Suècia, en una zona tan remota, tan al nord, tan complexa des de molts sentits, i amb una vida que ve, vaja, veiem afectada per motius molt diversos, no? Aquests desenganys i aquesta, fins i tot la voluntat d'haver-se tret la vida en alguna ocasió. Des d'aquí tot el carinyo, tot el suport al Santi, gràcies per explicar-ho també a la ràdio, i evidentment allò que diem sempre, no?, que ens encanta saber de vosaltres, perquè la ràdio se sap des d'on es fa, però no cap a on arriba i en quines circumstàncies, no? Per tant, moltes gràcies al Santi. Evidentment al Santi i a tota la resta dels oients que ens seguiu escrivint. Aquí acabem el 2023 o no?
És que no ho sé, Xavi, he agafat les dues pregues. Avui tenia una mica de pressa, he agafat les dues ja més antigues, però no sé si la setmana que ve...
M'has dit que aquesta era del 27 o 28 de desembre, home, ja queda
aquesta
menys.
Aquesta del 28, aquesta última del Santi del 28, però ja clar, pensa que la setmana que ve, seguint aquest mateix acció, sí, sí, la setmana
estarem
que ve el dia 29 i el dia 30, sí, 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 i començarà el mes de juny, diguem-ne, amb el 31 de desembre i l'1 de gener.
Quin desastre.
Vull dir que...
Bé, en tot cas, des d'aquí, la petició de disculpes a tots els oients, als quals els llegirem amb pràcticament 6 mesos de retard, però les coses van així a vegades. Moltíssimes gràcies a vosaltres per escriure'ns i seguiu fent-ho, evidentment, perquè no torni a produir-se aquests col·lapses, a l'avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre l'Albert llegirà totes les cartes, totes les missives a l'antena, i les respondrà una per una. Bé, vaig a mirar ja tenim per allà el Berlegui Express, tenim la bandereta.
Sí.
Ui, a veure, aquesta no... Bandera... Ah, ja
home,
sé.
Home, és complicadota.
No,
sí,
no.
Saps quina és?
No, home, aquesta no és difícil, home. O sigui, no és una... No és un estat, per entendre'ns.
Efectivament, sí.
Sinó que és una comunitat autònoma de l'estat espanyol, i aquesta sí. Jo crec que molta gent la reconeix per molts motius, però de l'època que Fernando Alonso guanyava les curses de Fórmula 1, que la traia a passejar, que és la bandera d'Astúries. Que estàs a fons blau, amb una creu al mig,
sí,
no?
Sí. Bé. Noi, molt bé, Ostres, tu, la veritat és que em deixes cada setmana sorpresa.
No, home, aquesta era fàcil.
Notícies rares,
Hi ha altres comunitats autònomes que són una mica més complexes, però aquesta era fàcil, home.
Val, doncs mira, avui, efectivament, anem a Astúries, anem concretament a un petit municipi que porta per nom Posada de Llanes, que és un poble que, malgrat que no arriba als 2.000 habitants, té una història ben llarga, a la zona s'hi han descobert nombrosos vestigis prehistòrics que arriben a l'època de la dominació romana. És un poble que viu del turisme, i a la cartera principal hi ha un hotel de nom ben abocador, Solimar, Solimar, que rep cada dia, a l'hora d'esmorzar, un visitant molt, molt peculiar. Va, agafa la jaqueta, que fa una mica de fresqueta, i anem cap allà dalt. Et sembla?
M'encanta, sí? M'encanta, Astúries.
Doncs...
Fa fresqueta, sí.
Eh que sí?
Sí, sí, aquí es nota. És veritat que aquí, fins i tot si vens a l'estiu, és d'aquells llocs que vas a buscar la fresca, perquè... No, és veritat. Vacances d'estiu a Astúries és una bona decisió, perquè no puja de 20 i pocs graus, això,
Mira, ens som? Anem a, mira, en aquest edifici que està just aquí al darrere teu, aquest sí. Una mica rústic, ja veus, aquí hi ha un hotel que està a 10 minuts de cotxe de Llanes, que només, a més, està a molt poca distància d'algunes platges de la zona, i a uns 20 quilòmetres de la cova del Tito Bustillo, que, encara que el nom pugui sonar, diguem-ne, poc seriós, això de la cova del Tito Bustillo, això que hi ha pintures del Paleolític, per tant, per dir-nos, és un jaciment important.
Però tu has parlat d'un visitant peculiar que va cada dia en aquest establiment, eh?
Efectivament, en aquest hotel, i des de fa una pila d'anys, hi ve esmorzar un corb.
Un corb?
Sí. Sí, sí, d'aquells ocellots negres que diuen que, ui, sí, que són superintel·ligents, eh?
No, es veu que en el seu angúnia, moment... Vull dir...
Una mica d'angúnia, sí, sí, bueno, no m'agrada, eh?
No diria angúnia, una mica de tensió generen.
Sí. En el seu moment, el propietari de l'hotel, un tal Lucas Fernández, va veure com l'ocell, de ben petit, va caure d'un niu amb dos germans més, només en va sobreviure un, el va adoptar, el van deixar en llibertat, però quan es va valdre per si sol, cada dia, quan obre el bar, ja tens el corb esperant l'esmorzar. Diuen que fa 26 anys que dia el corb entra per al bar d'aquest hotel
viuen?
A demanar l'esmorzar.
Viuen molt de temps els corbs o què? 26 anys, vols dir?
A veure, la mitjana de vida d'un corb és uns 20 anys, eh? Tot i que hi ha testimonis que poden arribar fins als 40.
Ah,
carai. Clar, això depenent, evidentment, si estan en captivitat...
Sí.
Home, si els hi paren...
Mengen...
Això mateix, si els hi paren la taula cada dia per esmorzar, jo diria que l'esperança de vida
s'incrementa
espectacularment, eh?
Val. Què li donen?
Li preparen un platet amb galetes, una mica de pernil,
una mica
de truita...
No, home, no.
L'ocell agafa el que li ve de gust, gralla una mica allò, diguem-ne, com agraïment, i patapam, fins l'endemà.
Que fort.
A entre els parroquians, i és per aquest motiu que, doncs mira, avui dedicarem un nou besar de les sorpreses, el que farà el número 351, aquest ocell, el més gran entre els còrbits, d'una envergadura que pot arribar als 130 centímetres, de plomatge negre i cua acabada en punta, que té una mitjana de vida, doncs això, d'entre 20 i 40 anys. Avui, doncs, la lletra C, la C de corb.
No diria... A veure, no és, potser la paraula no era angúnia, però sí que generen, potser per l'imaginari nostre, almenys,
evidentment.
I l'imaginari, diguem-ne, que ens ha donat a l'àmbit de l'audiovisual, el cinema, les pel·lícules, les sèries, no? Que el corb és més aviat com sinistre, no? És un ocell inquietant.
Bé, això passa amb tots els animals, no? Vull dir, els atribuïm virtuts o defectes segons la seva aparença o la seva actitud. Un corb es comporta, doncs, vaja, com el que és, com un corb, de la mateixa manera que un conill, doncs, no deixa de comportar-se com un conill.
Exacte.
I en aquest cas, home, el seu aspecte completament negre, home, diguem que no ajuda massa, malgrat que està considerat un animal molt intel·ligent, i de fet, a les faules que ens arriben des d'Èsop fa 2.600 anys, sempre se l'ha representat com un animal amb molta astúcia. Això és degut en part al seu cervell, un dels més grans proporcionals a naus, i que en alguns estudis s'ha vist com, entre moltes cometes, resolen problemes de lògica, tenen desenvolupada la intuïció i fins i tot també imiten veus.
Carai.
Una cosa com molt curiosa. El que existia amb els humans des de sempre és lògic que hi ha hagut moltes històries sobre ells, començant, evidentment, per la mitologia i la religió.
Parlant de mitologia, em sembla que és inevitable que anem a parlar de Grècia, no?
Correcte. A la mitologia grega, el corb és un missatger i originàriament eren de color blanc. Quan l'estimada del déu Apolo, que és Coronis, es va enamorar de l'heroi Isquis, un corb va avisar el déu de la medicina i de la bellesa masculina, que és Apolo, que estava sent traït, és a dir, que li estaven posant per entendre les banyes. I Apolo, profundament dolgut, no només va matar la seva amant, sinó que, endut per la ira, va convertir les blanques plomes del corb en negres.
Ah, que bona.
D'aquí que el corb tingui les ales negres.
Ah,
eh?
És, és un càstig d'una deïtat grega.
És un càstig diví.
Boníssim.
Efectivament.
Boníssim.
Si ho recordem, a la Bíblia també fan aquesta missió de missatgers. Quan acaba el diluvi universal, Noé vol comprovar si ja pot desembarcar, i envia un corb que no torna. Més endavant tindrà una visió positiva perquè portarà aliment a alguns eremites del desert, com Sant Antoni Abat, com Elies o Onofre, però amb els segles, i pel seu color negre, guanyarà aquesta imatge, diguem, negativa. Entre altres coses, perquè antigament es creia que els corbs no reconeixien els seus pollets els primers dies de néixer. De la mateixa manera que, metafòricament, l'home s'aparta del bon camí i no pot alimentar-se de la paraula de Déu, diguem-ho així, eh? Fixem-nos que aquesta idea de desagraïment també el trobem en una expressió castellana ben coneguda, allò de cria cuervos y te sacarán los ojos.
Que bo, sí. És, la virtut, o en aquest cas el problema d'aquest animal, és que és desagraït, no? És bona aquesta.
I aquesta idea de missatger també ho era de manera metafòrica. Es va acabar convertint en el portador de desgràcies i de mals presagis. El seu trist cant, que onomatopèicament podem expressar com cras-cras, si escoltes un corb fa una cosa semblant al cras-cras, ens remet a una paraula llatina, que és cras, que vol dir demà en llatí, i per això era símbol de mort imminent, especialment entre la baixa edat medieval i el Renaixement. I ja que estem en aquells anys, doncs va, uns corbs molt famosos sorgits d'Anglaterra en aquells convulsos temps, els de la Torre de Londres.
Són un símbol, no?, els corbs de la Torre de Londres.
Sí, els 6 corbs que viuen a la Torre de Londres són ben famosos, i d'ells es diu que si algun dia desapareixen, la corona caurà i amb ella el Regne Unit.
Déu-n'hi-do.
Però les coses, a veure, com siguin, aquells corbs no poden volar perquè els hi tallen les plomes de vol.
No!
I només poden fer distàncies curtes.
Hosti,
o sigui que,
boníssim.
A veure, aquí a truqui, vull dir que...
No, clar, sí. No poden desaparèixer aquí, encara que volguessin, eh?
Ens posem molt apocalíptics, però per si de cas anem a tallar les plomes de vol,
I se sap per què van anar per allà els corbs o no?
Bueno, això passa que quan es vol investigar sobre un tema, diguem, popular, el rigor històric sempre brilla per la seva absència. Hi ha diverses llegendes. Una diu que van començar els corbs a habitar la Torre de Londres atrets per l'olor dels cadàvers dels enemics de la corona que allí eren executats. Una altra versió apunta que en temps del rei Carles II hi vivia el famós astrònom John Flamsteed, que volia instal·lar un observatori a la torre. I sembla que li molestaven que els corbs, diguem-ne, es caguessin allà. I quan es van a caçar el monarca, aquest li va dir que els corbs es quedaven i que si li molestaven, que anés a muntar un observatori a un altre lloc. A Greenwich, per exemple.
Ah.
D'aquí que sigui aquell lloc on hi ha l'observatori astronòmic més famós del món i no a la Torre de Londres.
Brutal, eh?
Sí. Sembla, però, que va ser l'època victoriana, per tant, en ple segle XIX, quan es creen totes aquestes llegendes. Potser va ser en part per una novel·la de Charles Dickens, Barnaby Rudge, publicada l'any 1840, on hi sortia un corb parlant. Una idea, per cert, que inspiraria el poema més famós d'Edgar Allan Poe, El corb.
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door.
El verb impressionant que estem sentint en paraules d'Edgar Allan Poe interpretades, entenc, és Vincent Price?
Sí, és Vincent Price. És el magnífic i fantàstic Vincent Price. És un actor pel qual hi tinc molta debilitat, perquè és un actor que va protegir moltes pel·lícules de por, en què ell encarnava sempre un cavaller entrat en desgràcia, amb una certa decadència, diguem-ne, física, però també, diguem-ne, espiritual, i feia uns papers que a mi sempre, no sé, sempre he tingut com molta debilitat per aquest actor, a més que era molt culte, vull dir, dominava diversos idiomes, era un gran expert en cuina, vull dir que tot un personatge. I sí, efectivament, aquí el tenim recitant El corb, de Poe, un dels més grans escriptors, recordem, romàntics del segle XIX. Edgar Allan Poe va néixer a Boston el 1809, va escriure poesia, novel·la, relats curts, és conegut sobretot pels seus relats de temes fantàstics i d'horror. Va ser el precursor del relat detectivesc i de la literatura de ciència-ficció, i és renovador de la anomenada novel·la gòtica. Entre les seves obres, moltes de les quals portades al cinema i moltes de les quals protagonitzades precisament per Vincent Price, hi ha El gat negre, El pou i el pèndol, La caiguda de la casa Asher, Els crims del carrer Morgue o El cor, publicat l'any 1845. El poema, de fet, va donar molta fama a Edgar Allan Poe, però ni un ral.
Ah, no, eh?
I en ell explica... No, no, clar, això és el que passa amb els poetes. Clar, és que ets un poeta. Clar,
sí.
O ets poeta, o guanyes la vida.
Sí.
Això mateix, no? En aquest poema s'explica la història d'una misteriosa visita d'un cor parlant a la casa d'un noi que ha patit un desengany amorós i que l'inicia un descens doncs, cap a la bogeria, quelcom també molt propi de l'obra de l'escriptor i d'ell mateix, d'Edgar Allan Poe, ja que recordem, va morir quan encara no tenia ni 40 anys. I ja que estem en amors no correspostos, doncs va, un compositor contemporani seu, que a milers de quilòmetres de distància creava un dels seus lits inclosos en el seu viatge d'hivern, el que porta precisament el nom de El Corb. Estem parlant de Franz Schubert.
No seria música alegre, certament, no?
Home, ja
el corp no porta, no porta alegria, Schubert menys.
No, però mira, que és una composició ideal per escoltar amb aquella carta que hem llegit abans, la del
sí.
Marc Vilà, sí. Amb l'hivern, eh?
Sí, sí.
No, escolta, la llar de foc, la neu caient, doncs escolta, poses aquí el viatge d'hivern de Schubert i escolta, i tu passes d'en gran, eh? Bueno, a veure, sempre i quan t'agradi, evidentment, aquest tipus de música, eh? Aquí tenim el Corb, que és una composició d'un dels més destacats músics romàntics de principis del segle XIX, l'austríac Franz Schubert. A veure, també va viure molt pocs anys, menys encara que Poe, només 31 anys. És autor, però, de prop de 600 lits, que són com una mena de cançons, diguem-ho així, però també d'òperes, música litúrgica, cambra, sinfonies, incloent, evidentment, la seva famosíssima tràgica, la quarta sinfonia, o la inacabada, que és la seva novena sinfonia. Viatge d'hivern és un cicle de 24 composicions per veu i piano, publicades l'any 1828, i que narra el passeig d'un caminant a través d'un paisatge d'hivern, després de saber que la seva estimada l'ha rebutjat. Sembla que Schubert passava per la mateixa situació personal, d'aquí que s'ha considerat l'obra una mica com un de les seves més personals composicions. I aquesta placidesa invernal, amb un corp, contrasta amb un dels quadres més famosos de Vasily Vasilievich Bereshchagin, l'apoteosi de la guerra.
Aquest Vasily Vasilievich Bereshchagin.
Sí, Bereshchagin va ser un dels pintors més famosos de Rússia i a més un dels primers artistes russos que va ser àmpliament reconegut a l'estranger. Va viure la segona meitat del segle XIX, sent testimoni directe, evidentment, dels horrors de la guerra durant el seu servei a l'exèrcit. Aquesta pintura que estic parlant, que és l'apoteosi de la guerra, és una bona mostra. En ella s'hi veu un paisatge mig desolat que se situa fora de les muralles de la ciutat de Samarkand, a Uzbekistan, on l'artista hi va estar i que es veu a primer pla una muntanya literal, una muntanya de cranis humans amb corps que s'hi acosten o estan sobrevolant el lloc. Al peu del quadre, una inscripció de l'artista on s'hi pot llegir a tots els conqueridors, passats, presents i futurs. Que és, no cal dir-ho, una contundent afirmació sobre la inutilitat de tota vanitat humana, no? Malauradament encara vigent, no? Aquesta setmana, escoltant les declaracions d'en Putin, de Netanyahu, del Joe Biden, dius, bueno, doncs és això, en el fons la condició humana és aquesta, no? El quadre va ser pintat l'any 1871 i quan es va exhibir a l'Exposició Universal de Viena va causar, evidentment, un gran escàndol. Va, i acabem amb cinema i amb tres grans pel·lícules on hi surten corbs, però atenció, cap d'elles, ja avisem, serà la famosa El Cuervo amb el fill del Bruce Lee, que va morir tràgicament durant el rodatge. Són tres pel·lícules on hi surten corbs, també grans, grans mostres cinematogràfiques.
La mirada se va a tapar.
Déjala volar.
Yo no quiero que la mirada me se vaya. Mirada bonita. Mirada bonita. Mirada. Mirada bonita. Mirada.
Què és això, Albert?
Això és una obra mestra de Mario Camus, basada en la novel·la homònima de Miguel Delibes. Això és Los Santos Inocentes.
Ah.
La pel·lícula rodada l'any 84, ambientada, recordem, en un cortijo d'Extremadura, i amb un immens Paco Rabal, un grandiós Alfredo Landa, entre un repartiment certament immaculat. Jo diria que pocs personatges de la ficció desperten tanta compassió com el que va interpretar Paco Rabal, que és una persona disminuïda psíquica, que l'acompanya, doncs això, una milana, és una mena de corp, no és ben bé un corp, de fet, és una gralla, però vaja, no ves de la mateixa família. És una pel·lícula extraordinària des d'un punt de vista cinematogràfic, però també antropològic i històric. Per tots aquells que la vulgueu repassar, la trobareu a Netflix, Prime Video, Movistar i Flixolé.
I va passar, a més a més, per Canes aquell any, o sigui que sí, que va tenir un recorregut extraordinari, Los Santos Inocentes. Va, anem per la segona pel·lícula que té presència amb corps.
Realmente me sentía penada al no recibir invitación.
Es que no te queríamos aquí.
¿Que no me...? Oh, Dios, qué embarazosa situación. Esperaba que todo se debiera a un descuido. Pero en tal caso, será mejor que me vaya.
Això és el Disney original, no? O sigui, dels primers anys, no? Clàssic, absolutament.
Aquesta embarassosa situació és d'una altra obra mestra de Disney, que és La Bella Dorment, rodada l'any 1959, basada evidentment en els contes de Per l'Oli de Grimm, i que va representar un increïble esforç tècnic que encara avui, passats més de 60 anys, encara enlluerna. Recordem el personatge, diguem-ne, el dolent de la història, que és Malèfica, sempre va acompanyada amb un corp que és, diguem, igual de dolent. Per aquells que la vulguin recuperar, a Disney Plus.
Ens queda una tercera pel·lícula, Albert, que espero que sigui la que jo m'imagino, perquè em porto tota la secció pensant, home, si ha de parlar de corps, m'imagino que, i de corps sinistres, ha d'haver-hi aquesta pel·lícula. No sé si és, a veure.
No, los pájaros atacaron cuando habían salido de la escuela.
¿Qué desea, señora Bondi?
Necesito cambio, señor Carter.
Creo que eran cuervos. Pero bueno, papá, ¿hay alguna diferencia entre que sean cuervos o mirlos?
Claro que hay mucha diferencia, señorita.
Gracias. Sí, son distintos. Yo creo que eran cuervos, sí. Centenares de cuervos. Sí, atacaron a los niños, les atacaron. Pues no sé cuándo. Pero no me puedo ir ahora. Bien, sí. Adiós.
Ambos se pueden cazar con percha, pero son de distinta especie. El cuervo es Corvus brachyrhynchos y el mirlo es Eufagus cyanocephalus.
Bueno, pel·lícula inquietant, increïblement, Los pájaros de Hitchcock, oi?
Correcte, i a més, fixa't les veus, Aquesta, les dues veus, era una la Carme Robles, que era la senyora gran, i la veu jove era la Mari Lluïsa Solà.
Que fort, eh?
La grandiosa, meravellosa Mari Lluïsa Solà, recentment homenatjada per Sigourney Weaver, per entendre'ns.
Sí, els Premis
aquí
Goya.
Tenia un dels papers, refet la pel·lícula del 63, va arribar aquí poder, que sé, un parell d'anys més tard, però sí, és, diguem-ne, d'una joveníssima Mari Lluïsa Solà, doblant respectivament, doncs, a Ethel Giffries i a Tippi Hedren, a la inquietant Los Pájaros, el meu humilíssim parell, l'última gran obra de Hitchcock, rodada l'any 63, com dèiem, on una petita comunitat rep els atacs d'un munt d'ocells liderats, evidentment, per corps. Per aquells que la vulguin recuperar, Filmin, Movistar, Amazon i Apple TV.
Fixa't que això de cara a les noves generacions, això no hauríem de parlar algun dia, Fixa't el que has dit molt, molt tranquil·lament, però una pel·lícula de l'any 63 que es devia estrenar, què sé jo, un parell d'anys més tard aquí. Dius, és que... És absolutament incomprensible a ulls d'algú que hagi nascut més enllà del 2000 d'entendre que el cinema anava així. Que una pel·lícula s'estrenava als Estats Units i potser sí, o potser no, arribava a casa teva i la podies veure. I si la podies veure, potser era amb un, dos, tres anys de retard, qui sap, en alguns casos, si la censura ho hagués permès... Perquè, clar, ara ja estem parlant d'aquí de l'any 63, clar, estem parlant que a Espanya hi havia franquisme. Los pájaros no té res on agafar-te, però d'altres pel·lícules podien esperar dècades a estrenar-se, no? O sigui, és un canvi radical.
I no oblidem una altra cosa, la pel·lícula desapareixia de la cartellera cinematogràfica i poder havies esperar, si arribava una altra vegada, 7 anys en què tornés a reestrenar-se al cinema a petició del públic.
Com a molt a la tele.
Vull dir que...
Bé, Orlegui, com sempre, un gust, moltíssimes gràcies. Ja també haré un corp aquest vespre. Perquè realment, mira'l, ja està venint.
Ui, que no posi volar-se-la ara, tu.
Està venint a buscar-te. Una abraçada, que vagi molt bé, Berlegui.
Igualment, Xavi.
Adéu-siau.
Del 10 al 13 de juliol, prepara't per la festa més gran de l'estiu. El Festival Cruïlla torna a Barcelona, amb Pet Shop Boys, The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Kasabi and the Cooks i més de 50 artistes. Vine a viure el festival que recordaràs tota la vida. Entrades a cruillabarcelona.com.
Qui diu que si no vas al gimnàs, no corres maratons o no fas Ironmans, no són importants les proteïnes? A vegades la vida és tan intensa com l'esport. Les noves cremes i iogurt Pro Plus de Manlleu Origen són riques en proteïnes, que t'ajuden a mantenir els músculs en bon estat i contribueixen en la digestió i sistema de defenses. Descobreix la nova gamma de productes proteics de Manlleu Origen. Pro Plus, proteïna per als esportistes de la vida.
Ei, quins plans tinc demà?
A les 10 anar al banc, a les 12 reunió, a les 14...
Entesos, doncs cancela-ho tot.
Error, no estic programada per cancel·lar res.
I ara, però què dius? Que jo tinc una Arona.
Quan tens una Arona, saps que la rutina no és per tu. Estrena-la amb 10 anys de garantia. Seat Arona, tant nostra, tant Seat. Xarxa de concessionaris Seat de Catalunya.
RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de Tarraco Viva, al Festival Romà de Tarragona. El divendres 15 de maig a la 1 del migdia, el Vostè Primer visita Tarragona en el marc del festival que celebra els seus orígens.
A veure, va, per favor, que ja és aquí el vostre emperador. Poseu-vos les túniques i veniu a veure'ns a l'Amfiteatre Romà de Tarragona.
Carai, per fer un escenari a l'alçada de la meva grandesa.
El dimecres 15 de maig, Vostè Primer a Tarraco Viva, al Festival Romà de Tarragona. Amb Marc Giró des de la terrassa de l'Amfiteatre Romà, amb la col·laboració de Port Tarragona.
Ah, i com diem aquí a l'antiga Roma, el primer que arriba, el primer que seu. On són els meus esclaus? Tu, Arrium!
RAC 1. Tots som 1.